La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bon el que sigui. Hola Albert, com estàs?
Hola Jordi, molt bé. Benvinguts i benvingudes també.
Al podcast...
De la jungla de la Torre, un programa diferent.
Diferent. 15è capítol ja, eh? La niña bonita, que diuen.
Sí, sí, sí.
El bingo, quan se jugava al bingo, uh-huh. El quinto, era la niña bonita, el 15.
El 15, correcte.
Que no sé, ara, mira't amb aquesta perspectiva d'avui en dia...
En català seria el quinto, eh?
El quinto. El quinto, sí, el quinto. També diuen la quina en alguns llocs.
Sí, 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 sí. Són diferents variables, variants, vaja.
Variants.
Com estàs, bé, Jordi?
Jo bé, m'he preocupat. Preocupat perquè l'altre dia vam tindre aquí la reina del crim, la Raquel Gámez Serrano, i estava preocupat. I vaig pensar, dic, a veure, el convidat que hem de portar en aquest programa, en el programa posterior a la visita de... A mi em va preocupar aquella visita, eh?
Sí, sí,
escolta,
sí.
Quan ens va comentar allò que observava des de casa seva el xalet del costat per trobar idees per la novel·la...
Mm-hmm. Home, va ser molt negre.
Molt negre, sí, sí.
Molt dramàtic, tot plegat.
Per tant, vaig pensar, qui podem portar aquí per solucionar el tema? Doncs, escolta...
Si et sembla...
Ah...
Donem una pista a l'audiència.
A veure. Els armats.
No ben bé. No sé si et sona, Jordi.
Em sona.
Gran banda sonora d'una pel·lícula...
Ara, tio.
Més pistes
impossible.
Podríem donar, però impossible.
Doncs avui, a la jungla de la Torre, ens visita el cap de la policia local de Torredembarra, Miquel Àngel Marchal.
Sí, senyor.
Molt bona tarda a tots.
La bona tarda.
Acadèmia de policia, no?
Loca acadèmia de policia, bé, eh? No sé quantes van fer al final, eh?
Que no és cap missatge indirecte, eh?
Ni molt menys, al contrari.
Almenys em van fer 5 o 6, oi, de Loca Acadèmia de Policia?
Em van fer 6, moltes, diria.
Però la bona sí, és la primera. Sí, la primera, sí. La segona, és ja va perdent.
Home, gente Mahoney, que ens feia riure a tots.
Sí, sí.
Que grans. Miquel Àngel, un plaer tenir-te avui aquí.
Igualment per mi i per nosaltres, del cos de policia. I agrair-vos aquesta invitació, perquè realment per nosaltres, i parlo en plural, per al cos... És molt agradable i és d'agrair també.
Uh-huh. Ara que sentíem la banda sonora de Loca Acadèmia de policia en aquest cas, es generen situacions còmiques dins un cos com la policia local de Torredembarra?
Còmiques, les que vulguis, te pots trobar des de les més insignificants a les més rellevants, no? Anecdòtiques, potser més bé anecdòtiques com a còmiques, no? Però sí, sí, ens trobem cada cop, sí, s'ha de dir que s'està reduint més això, eh? Abans sí que hi havia més l'anècdota, pues, bueno, perquè te trobaves de tot, no? Una intervenció policial, quan estaves al carrer, pues, bueno, te puc dir una molt concreta, no? Entre mil i unes que te podria dir, anar a fer una inspecció en un local, diguéssim, d'oci nocturn, per no dir un oci del Terne.
Ai.
I entrar directament i dir-li al senyor que estava a la porta, que era el vigilant, i que, escolta, que anem a entrar a fer una inspecció. Dic, dóna'm 2 minuts que entro. I llavors, gira tom, el vigilant baixa les escales i nosaltres darrere dic als meus, cap a dintre. I tenies que veure, pues, bueno, dintre de tot, pues, les pobres noies com saltaven per la finestra, perquè nosaltres el que anàvem a veure, pues, quina situació d'irregularitat hi havia allà. Són anècdotes que van sortint, però ja de fa molt temps, evidentment, i gràcies a Déu, aquestes situacions ja no es produeixen, però d'aquestes en tenim per comptar les que vulguis i més.
Doncs si et sembla, Jordi, fes-nos 5 cèntims de qui és Miquel Àngel Marchal.
Doncs vinga, som-hi. Miquel Àngel Marchal i Cortés és nascut a Torredembarra l'any 1970, per tant és molt jove, 52 anys.
És d'agrair, això.
És agent de la policia local de Torredembarra des de l'any 1995. Albert, què feies tu l'any 1995?
Home, doncs jo era un crio, eh? Diria que estava al Molí de Vent encara. Molí de Vent, pot ser? Molí de Vent, sí, Molí de Vent.
Jo havia acabat cou. Vull dir que sí, sí, érem joves.
Sí, sí. És a dir, que dels tres el més jove sóc jo, eh?
Ah, sí, ets el llogurín d'aquí. És caporal des de l'any 2002, sergent des de l'any 2007 i sotsinspector des de l'any 2013. Porta 8 anys com a cap de la policia local de Torredembarra, 2 anys de forma accidental i 6 ja doncs, amb l'antiguitat reconeguda. També té un perfil sindical perquè és president del sindicat SUCPOL, és el sindicat unificat de comandaments de policia local a Catalunya des de l'any 2021, i a més és docent, educador formador de policies i vigilants, monitor d'educació viària i també és graduat en dret per la Universitat Oberta de Catalunya l'any 2017.
Déu-n'hi-do.
No, i hem resumit molt el currículum, perquè li vaig dir, Miquel Àngel, mira un currículum. Era molt llarg, tenia, em sembla, 16 pàgines.
Bueno, les pàgines no de menys, és un format proforma que ja surt per defecte, no? Però la veritat, el currículum no és més que un significat, diguéssim, de l'evolució de la vida, que dius en 52 anys, pues, mica en mica s'ha de ser una miqueta més selectiu en tot, no? Però sí que és cert que quan comences aquesta carrera, diguéssim, professional, perquè jo ho entenc com una carrera, eh? No únicament una professió, pues, evidentment t'has d'anar preparant dia a dia perquè la complexitat tècnica que té el món policial, pues, és evident, no solament en l'àmbit normatiu, sinó també en habilitats i competències, no? Que és el que diem, no? Per moltes carreres que tinguis, pots anar al carrer o atendre amb un ciutadà i després no tinguin ni l'empatia o aquella habilitat o aquella competència, dir, escolta, entén perfectament quina és la teva situació, la teva preocupació, i tot això, evidentment, no únicament t'ho dona, diguéssim, el dia a dia, sinó també pues, bueno, aquesta experiència que tu has d'anar agafant en formació i en contacte directe amb la ciutadania.
Fa molt poquet es va celebrar a l'Institut de Seguretat Pública, si no recordo malament, la 35a edició dels cursos de formació per policies i Mossos, i em va sobtar gratament i positivament que una gran part de tant de policies locals com de Mossos tenen estudis universitaris, cosa que això amb els anys ha millorat, ha incrementat, no, aquest perfil.
La veritat és que t'haig de dir que sí, perquè jo te puc parlar fins i tot d'aquests cursos que fas de promoció interna, que són de caporal, sergent, sotsinspector, però inclús el d'agent, jo a la meva aula, perquè no deixa de ser un curs, el que estàs fent allí durant 9 mesos, dic a la meva aula, si eren 23-24 persones, te puc dir que el 40% tenia carrera universitària. I avui en dia hi ha interpretacions sobre això, no? És a dir, que sí, que el nivell, diguéssim, pedagògic, cultural de la gent, pues, bueno, és molt elevat, però d'altra banda, significa també que, bueno, que en el món laboral, si és vocacional la tasca policial, doncs, pues, molt bé, perquè això significa que dintre del teu cos policial pots fer carrera, no? Uh-huh. Hi ha molta gent, pues, bueno, que era llicenciat en química, altres en dret, altres en psicologia, pues després van agafant aquesta branca, que pot ser, potser, psicologia, pues, agafant el camp dels recursos humans pels processos de selecció al cos de Mossos, o cossos de policia local d'envergadura. El tema químic, lo mateix. Després se deriven a les especialitats com poden ser de la policia científica, totes aquestes fases, diguéssim, que poden trobar-se dintre d'un cos i especialitats que estan ahí. Però sí, és cert, eh? I és més, ja us avanço, per exemple, abans has donat una mica de perfil sindical meu i no és ben bé el perfil sindical meu, sinó, saps què passa? Que de vegades en el món que ens movem amb una primera línia no defensem únicament el que són els temes, diguéssim, els drets únicament dels treballadors, sinó que també és una línia per defensar la dignitat del cos de la policia local, sobretot aquelles coses que vagin evolucionant a nivell d'actualitzacions normatives, i és aquí on estan els sindicats de caps de policia, no? És el fet de que ara, parlant d'això que comentaven dels estudis, hi ha una proposta de modificació de llei ja amb la llei d'acompanyament de pressupostos que ja ens han fet arribar, que ara exigiran per poder accedir al cos de la policia local un CU. Això què vol dir? Pues que necessitaran un batxillerat, un grau... Clar, ja el nivell d'estudis per accedir ja no serà el bàsic. Per tant, què passarà? Pues que mica en mica, pues, aquesta dignificació o aquest cos policial, pues, tindrà un cert perfeccionament, no?
Perquè és contradictori ser policia i estar afiliat en un sindicat?
En absolut, en absolut. A veure, és que jo crec que l'etiquetatge que tenen uns sindicats, ja t'he dit que és molt diferent un sindicat, diguéssim, bàsic, a un nivell, diguéssim, d'agents que puguin defensar certes millores laborals i demés. A nivell nostre, simplement és fer-nos com allò, la soledat del mando, no? Ens trobem, parlem, agafem experiències d'una organització, de l'altra, intercanviem informació, i quan hem d'anar a parlar al Departament d'Interior, pues fem les col·laboracions amb un sentit constructiu. Aquesta és la línia que portem nosaltres, no? Uh-huh. No és una línia crítica, destructiva, uh-huh. no, al contrari. Per això quan deies, dic, i jo, sindical, dic simplement, un dia els companys van dir, escolta, jo haig de passar la jubilació, dic, el perfil és el de Miquel Àngel. I, bueno, van agafar el més tonto i, evidentment, el més tonto està aquí.
Ha patucat. No, recordo que ja estaves a la Junta sí, i al sí, jubilar-se, sí, sí. doncs, el que era el
sí, abans
el
estava el company Enrique, que era l'intendent de la Guàrdia Urbana de Tarragona, i, bueno, me va fer la proposta. A més, me la van fer el dia dels innocents. I jo quan vaig agafar el telèfon i dic, escolta, quina innocentada.
Dia perillós.
Quina innocentada m'esteu fent, no? I no, anava en sèrio i al final te posen entre l'espasa a la paret perquè te trobes que realment hi ha companys que uh-huh. tenen el desig de que estiguis allí i, evidentment, és com una empenta, no? Com un desig, no? I bueno, ahí estem.
Uh-huh. Ara que parles d'intendent, aquests rangs que hi ha,
sí.
Sí, perquè doncs això, hem parlat d'això, agent, caporal, sergent, sotsinspector, inspector, ja seria el grau que ve després. Això es fa amb un examen, això, també?
Sí, a veure, després uh-huh. ve l'intendent i després ve el superintendent. Aquí a Catalunya, de superintendents, n'hi ha un que està a Badalona i després hi ha un altre que s'està consolidant ara a l'Hospitalet de Llobregat. Uh-huh. Són figures rellevants en un càrrec, no? De fet, també us comento que fa no arribarà un any, es va modificar també la llei de policies locals de Catalunya, en el qual exoneraven, en certa forma, l'obligatorietat de tenir un inspector en cada municipi. Uh-huh. I per quin motiu? Perquè a vegades te trobes plantilles que, escolta, potser en 15 guàrdies o 18 guàrdies tenen un inspector i la resta són agents, no? Llavors aquí hi ha una escala de comandament que falla. El lideratge s'ha de mantenir, és igual que tinguis una ratlla, dues ratlles, tres. A vegades, pues, bueno, si és per un problema, diguéssim, de tenir una autoestima elevat, el que falli de cap de policia, pues, evidentment, pues, bueno, ahí està. Però no ho veig com una necessitat, realment. I de vegades, ja t'he dit, amb el projecte que hi ha, ara s'està treballant en la llei del sistema de seguretat pública també, i amb aquesta llei crec que hi ha uns principis ja equilibrats entre el cos de Mossos i policies locals per poder establir, pues, que no existeixin aquestes diferències.
I a la policia local de Torredembarra, quina estructura hi havia ara? Hi ha un sotsinspector?
Ara tenim un sotsinspector, tres sergents, sis caporals i 28 agents. Uh-huh. Aquesta és l'estructura que tenim, que, evidentment, pues, bueno...
És òptima o caldria algun agent?
Bueno, l'optimització sempre... O sigui, s'ha de valorar dintre dels conceptes de l'eficàcia i l'eficiència. Vale? No ho dic aquí amb un concepte tècnic, és a dir, perquè l'optimitat sempre diríem, vull més agents al carrer, vull veure... I jo sempre dic el mateix, mentre més agents, més percepció de seguretat donaràs al carrer, no? Però hi ha molts inconvenients perquè al final, en definitiva, jo com a gestor te puc dir que mentre més agents tenim en plantilla, més capital humà amb més problemes de gestió i altres temes que n'hi ha dintre que al final, en definitiva, afecten, no? Jo a vegades, i amb tot el respecte, parlo amb gent de l'empresa privada i em diuen, escolta, dic... A l'empresa pública estan fent un sistema de quadrant, diguéssim, de mitja jornada, treballen 7 dies i descansen 7, no? I em diuen, això és impossible. No, és possible. Però també s'ha de valorar el sistema de bioritmes, l'atenció nocturna, les incidències que n'hi ha. Però, bueno, jo crec que és més el fet de que on trobo la debilitat per al tema de l'optimització és a l'estiu. A l'estiu sí que realment aquí patim tots i la demanda de requeriments que té la policia local és molt elevada perquè Torredembarra és, bueno, ja estem amb un nivell que, bueno, ara te parlo de la setmana passada, en qüestió de 7 dies portaven 4 detinguts al cap de setmana. Deia que això és un ritme que ja és habitual, Mm-hmm. I quan vaig començar jo a la policia, pues, bueno, haver un detingut era com... Però a hores d'ara és que això s'ha anat ja una miqueta... I parlo de detinguts en el sentit de que, clar, no que hi hagi un nivell de delinqüència molt elevat, sinó que també, pues, a nivell penal, pues, qualsevol cosa s'ha tornat més sensible, aquesta sensibilitat s'ha transformat en més detencions, en més instruccions de diligències, i, bueno, ahí estem.
Molt bé. Què et sembla, Albert? Donem pas a la primera secció i després parlem una mica dels inicis com a policia del Miquel Àngel.
I tant, Marçal. Que sí. A més, amb el Miquel Àngel estaríem estona, perquè ja veus que ens treu fins i tot les preguntes que tenim preparades, eh?
No, això no.
És
no
bo, vist, eh? És bo.
Ben preparat, ben preparat.
No, no ha punxat cap telèfon, ja t'ho dic jo.
És molt bo.
Veurem, si tant el Gerard Requesens que fa la secció com l'entrevistada els ha detingut algun cop, però això sabrem després.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones, companys. Doncs un mes, ja som a l'octubre i tornem a ser aquí a la Jungla de la Torre per conèixer més a fons algun dels nostres convilatants. El mes passat, a la secció passada, vam fer aquest experiment en què l'entrevistat vaig ser jo mateix, però avui, per arrencar aquest mes d'octubre, doncs tornem a la normalitat. I la convidada, perquè avui sentirem una veu femenina, també és una periodista. És la Isaura Valle, una jove periodista torrenca, que podeu llegir, en aquest cas, al Torredembarra Actualitat, de tant en tant, però que treballa al mitjà La Grada, aquest mitjà de comunicació que segueix a través de la premsa escrita i també de la ràdio l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol. I és que la Isaura està molt vinculada a l'Espanyol perquè també és la presidenta de la penya blanquiblava de Torredembarra i del Baix Gaià. Amb ella l'hem volgut conèixer més a fons i li hem preguntat, per començar, quin és el racó de la Torredembarra del passat al qual li agradaria tornar. I la Isaura ha decidit que se'n va cap al centre de la torre. Escolteu-la.
M'encantaria poder tornar al carrer Nou abans de les obres, és a dir, abans de que fiquessin les rajoles que encara hi són avui en dia. Sé que no fa gaire, però és que no me n'en recordo de com era abans, pràcticament, i m'encantaria poder tornar a viure i tornar a veure. Més que res, suposo també perquè em retorna una mica a la infància i els dissabtes al matí amb la meva àvia anant a comprar. Llavors, m'encantaria poder tornar per un moment al carrer Nou d'abans.
Bé, doncs una resposta que coincidia amb la que jo mateix donava fa un mes, aquest carrer Nou de fa no tants anys, però que la seva remodelació doncs, ha fet que gairebé doncs, oblidem com era abans aquesta, que és la via principal del centre del nostre municipi. A la Isaura també li hem preguntat quin és el seu racó preferit quan vol desconnectar, quan vol aïllar-se del dia a dia. Quin és el punt de Torredembarra que aprofita per aconseguir-ho?
El meu racó preferit de Torredembarra és tot allò que estigui relacionat amb el mar, des dels muntanyans, a la platja La Paella, al trosset de platja on anava la meva mare quan era petita, al far, al Canyadell, al port. Crec que som uns privilegiats de tenir un escenari com aquest aquí a casa i cada vegada recorreixo més sovint perquè és un lloc on em transmet molta calma, molta pau, molta tranquil·litat i crec que les vistes són espectaculars. Ja ho dic, em considero una privilegiada de poder tenir això a casa i de poder-hi anar sempre que vulgui.
Una vinculació doncs, molt especial amb el mar, amb tot el que és el front marítim del nostre municipi, que sens dubte ens deixa molt sovint imatges de postal i que potser, a vegades en parlem, no valorem suficientment. Precisament perquè hi estem massa acostumats, doncs no recordem o no caiem en la seva bellesa. També li hem preguntat a la Isaura quin és el moment de l'any en què més li agrada la torre. I vaja, ara sentireu la resposta, però ja us avanço que jo hi coincideixo plenament.
El moment de l'any que més m'agrada la torre et diria per festa major, tant la de juliol com la de setembre. Però si hagués de triar entre una de les dues, em quedaria amb Santa Rosalia perquè em genera doncs, com un sentiment de pertinença i d'orgull torrenc més enllà del que de per si ja tinc, però m'encanta Festa Major, m'encanta doncs, poder tornar a sortir al carrer i veure el seguici popular en el que quan era petita participava, m'agraden les nits de festa, m'agrada els balls parlats, ho gaudeixo molt, la veritat és que són dies doncs, senyalats en vermell al calendari i que procuro no perdre-me'ls mai.
Uns dies, els darrers d'agost i els primers de setembre, que són especials per molts de nosaltres, aquests dies en què celebrem les festes en honor de Santa Rosalia. Acabem amb la Isaura preguntant-li què milloraria la Torredembarra. I aquí la resposta també és d'aquelles habituals.
Doncs crec que a la Torre hi ha moltes coses a millorar o que es podrien millorar, igual que en altres pobles i en altres ciutats, és a dir, tots tenim feina, però et diria que als carrers de Torredembarra els hi cal neteja, cal ser més pulcres i evitar doncs, aquestes olors o escombraries fora dels contenidors. Em fa llàstima a la vegada que m'emprenya veure els carrers tan bruts i espero que sigui una cosa puntual i que tard o d'hora hi posem remei.
Doncs avui hem conegut la Isaura Valle, periodista torrenca, que podem seguir a mitjans, com hem dit, com l'agrada, però també, habitualment, a Esport 3, el programa 21, que comenta l'actualitat de l'Espanyol. Allà la podeu veure de tant en tant com a convidada, com a tertuliana, comentant això, l'actualitat del club blanc i blau. Res més, ens retrobem a la secció del mes de novembre. Una abraçada a tothom.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens. A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja veus, Miquel Àngel, que hi ha de tot a Torredembarra.
Sí,
la fauna.
La fauna. Per un moment us estava escoltant i m'ha semblat escoltar el president, el Pere Aragonès, no?, parlant. El Gerard.
Sí, molt bé.
Però el de veritat, eh? El de Torredembarra. El de Torredembarra.
Cert.
Sí, no sé, per un moment m'ha semblat, però bueno.
Sí.
Records al Gerard.
No ha acabat mai el quartelillo, el Gerard? No,
i ganes en té perquè sempre vol entrar voluntàriament, eh? O sigui, no la força, però vol entrar voluntàriament. La veritat és que és una persona molt maca i crec que a Torredembarra aquest noi triomfarà el dia de demà.
Molt bé. L'Isaura, tot i ser l'Espanyol, també és molt bona noia. Tampoc no creiem que hagin acabat mai allà al quartelillo.
No, són persones que, a veure, tenen un sentiment, com ja he dit ella, de pertinença a Torredembarra i el Gerard també, tots dos. O sigui que són gent que a Torredembarra viuen la festa, jo els coneixo i els veig cada cop que arriba la festa major i la veritat, gent com ells, doncs, donen empenta a que la gent pues, tiri cap endavant, no?, aquestes festes.
Coincideixo totalment amb tu. Yeah. I també pel Pere Aragonès, perquè realment sí que s'hi assembla. Eh?
Ah, la foto que està penjada ja a la sala de plens, si no hi veus massa bé el pots confondre. Eh? Què fa el Gerard
boníssim,
aquí, penjat
boníssim.
Aquí a la paret?
Entre això i el Malcasats, pues, bueno, està a casa segur.
Són terribles.
Està a casa segur.
Va, parlem del Miquel Àngel de jove. Quan vas decidir que volia ser policia? Ho volia ser de petit, allò, o no?
Mira, aquesta és la típica pregunta que també fan, no dic que ara per aquest moment, sinó quan tu fas les entrevistes d'accés al cos de policia, que de fet ara hi participo, no?, en molts processos de selecció, i te fan un assessorament, no?, per veure el perfil d'aquella... Aquesta és una de les preguntes típiques, no? I de vegades la resposta que te trobes, sempre que molta gent pues, que ve amb el perfil de l'acadèmia ja preparada, que hi ha l'acadèmia privada que li ha dit digues això, digues tal, tal, tal. I quan te trobes un que diu... No, jo vull ser policia perquè vull la meva estabilitat laboral, hi ha un sou i vull pels diners. Jo ja li dono el 80% de credibilitat a aquella persona. Per quin motiu? Perquè avui en dia realment la gent evoluciona en el sentit de que aquest sí que te trobaràs els vocacionals directament, però ja li veus el perfil que és fill de, familiar de, o perquè té uns estudis molt orientats ja cap aquí, no? Però, en definitiva, és una pregunta tan formal a l'hora de fer-ho, que jo te puc respondre, que en el meu cas jo era una situació de tal forma que ni és que era una part directament vocacional, sinó que a mi m'agradava treballar, i ho dic sincerament, amb tota la humilitat que era. M'agradava Torredembarra, m'agradava sentir-me identificat a Torredembarra, us he dit que sóc nascut aquí, i pot ser que pel meu tarannà, no per una altra cosa, dic que pues, volia fer alguna cosa, no m'interessa la part política, no m'interessava la part... Sí que participava a vegades en situacions en aquelles èpoques, no?, com eren les entitats o alguna que hi havia, però dic, hòstia, me sento identificat com a policia. I jo, com venia de la part, diguéssim, tècnica, vaig dir un dia, escolta, van sortir places. I la gent del meu entorn era coneguda dintre el cos de policia, i vaig dir, vaig a provar, però no a provar per provar. Vaig dir, me preparo per poder arribar. I així va ser, o sigui, simplement amb el suport de molts amics, tirant cap endavant allà el 95, amb 25 anyets, i a començar. I a partir d'aquí se m'ha començat, va començar, però a hores d'ara és la meva vida en tot, perquè, exemple d'això és que jo me sento, per exemple, avui, parlant amb vosaltres, en un sentit d'amistat, en un sentit de participació policial i en un sentit de proximitat de cara a la ciutadania, perquè no deixa de ser proximitat d'estar, parlant aquí, explicant-li a la gent el per què, el com i què és el que fem, no?
Aportes més temps de policia que com a no policia, perquè vas entre els 25 anys, sí, tens 52, sí. Per tant, ja aportes mitja vida com a policia.
Ara
com
porto
a policia.
27 anys ja, que han passat rapidíssim, i la veritat és que jo no sabria què fer ara, no sabria què fer si no fos com a policia. També t'he de dir que policia, en el sentit aquell que dius, sorties a patrullar, sorties a fer, jo això ja fa anys que ha canviat aquesta sistemàtica de treball, però no perquè jo volgués, sinó perquè la societat ha canviat tant que avui en dia el que has de fer és fer de gestor de recursos humans, contractació pública, transparència pública, de tot menys...
Ara és més despatx.
Però al carrer el trobes a faltar, allò de...
Sí, moltíssim, de tant en tant me surt la sang, que és quan me diuen a mi els companys, no surtis més que la liaràs, no? Perquè, clar, portes a l'espit aquell que dius, vols canya, no? I quan te trobes alguna cosa, i venint amb això, dic, ara, una anècdota més, que us comento, en una de les festes majors, allò que estàvem amb una cruïlla, jo vaig a veure, acomiadar-me els companys, passa un cotxe, obre la finestra i me pregunta, on està el carrer tal, no? I me pregunta per un carrer, jo només que obre la finestra, ve una bufonada d'olor, jo era tremendo, aturis aquí un momentet. I vam treure una cosa dins del cotxe. Què va passar? Que truco als companys perquè vinguin i, diu, no, que ha salido el jefe i mira la que ha liado, no? Però cosetes així, no.
Que bo. No, clar, hi ha moltes anècdotes en 27 anys.
Hi ha de més serioses, més complicades. A veure, te puc dir, hi ha les que són relativament importants, com va ser l'accident ferroviari que teníem...
Era el 2000, el 2002 de... o 1 o 2? Era...
El 2002 crec que va ser.
Per tant, encara és agent.
Sí, jo recordo estava com a cap de servei en aquella època. Però viure des de l'accident ferroviari a la situació del Covid, que això mai ens haguéssim pensat que haguéssim arribat en aquesta situació, en haver de rebre jo instruccions directament de la Secretaria General de l'Estat, que diuen, escolta, això és per tu i nominal, no? Has de fer això. El tema de l'1 d'octubre, també passar-ho, cosetes que vulguis que no vulguis, són inexplicables a data d'avui.
26 de juny del 2014,
aquesta,
la detenció de mig ajuntament.
Aquesta també, que t'entrin a l'ajuntament i tu com a cap de... jo en aquella època no estava com a cap de policia.
Sots cap, seria?
Sí i no, però estava ahí, sí.
També.
Estava ahí. El que passa és com tot, no? O sigui, les organitzacions tenien... En aquella època hi havia un moment de conflicte intern i, evidentment, a vegades separava una miqueta el que era la tasca professional de certes conductes que hi havia allí, no? No sé si el missatge s'agafa en aquest sentit, però, ahí estaven. De fet, el dia 26 jo aquell dia no treballava, tenia festa.
Molt bé. No, va ser un dia molt intens, sí, va ser...
El per què tenia festa no ho sé.
Molt bé. No, aquell dia va ser molt raro, també. Sí, van passar coses molt, molt estranyes aquell dia. Molt bé, com... Ui... Jo mai he entès com en un podcast gravat pot haver trucades en directe. No.
Doncs hi són,
Hi són.
Agafarem la trucada.
Agafa.
Digui.
Molt bona nit, ja.
Molt bona nit. Amb qui parlem? Amb qui parlem?
Soc el caporal de la policia local de Torredembarra.
Ep.
Home.
Miquel Àngel Marçal.
Aquesta sí que és la meva sorpresa avui, home. El xèrif, aquí el tenim. Escolta, farem una altra festa, per la festa de Santa Rosalia ben bona.
No te l'esperaves, aquesta.
No, aquesta no.
Aquesta no me l'esperava, de veritat.
Digues, Ignasi, que t'he tallat.
No, que com esteu, com ha anat això?
Bé, home, doncs mira, aquí estava entrevistant i vam pensar, per què no truquem... El xèrif oficiós de Torredembarra.
De veritat, que l'anècdota ara ja me l'heu clavat amb aquesta. No.
Miquel Àngel, què et va semblar la interpretació del teu jo?
Pues mira, jo te dic la veritat.
No, primer de tot, com t'arriba que hi ha un personatge a la Festa Major que serà el teu alter ego, diguem-ho així?
Bueno, quan començaven a formar-se els balls amb els casats, pues, bueno, te va arribant informació interior. I escolta, hi ha una figura que ho has de veure. I jo pues, vaig anar la primera vegada, la segona, la tercera, perquè a més me va agradar molt, perquè escenifiquen, bueno, és un far de riure tremendo, ja te dic.
Sí,
I a més l'Ignasi té un tarannà que ho fa molt afable, no? Molt... Però bueno, quan comencen aquests diàlegs amb l'alcalde, no? Eduardo, no? Me plantejo la situació meva real, i, però sí. A més, hi ha bona sintonia, perquè jo sóc, bueno, accepto molt bé les bromes perquè sóc el primer que les faig, no? Per tant, les accepto, i a més amb un sentit tan constructiu i tan anecdòtic que al final no deixa ser història per Torredembarra, història pels meus fills, per la família i per tothom. I escolta, pues, si això és així, pues, benvingut. Sí.
Escolta, t'ha deixat pels núvols, Ignasi?
Sí, trobo que sí, eh? Bueno. Jo m'esperava que hi hagués ara aquí algun pique o alguna cosa.
No, pique no.
Estava preparat, però no puc dir res jo ara.
No, però compte que un dia te deixaré un cotxe patrulla perquè facis les teves amb el cotxe patrulla. Ja
t'ho dic. Escolta, Ignasi...
Bona, per campanya de Festa Major.
Tu...
Digue'm, Jordi.
No, Ignasi, a veure, primer de tot, com arribes tu a posar-te a la pell, doncs, el personatge del cap de la policia al Vall de Malcasats? No sé si ho vas demanar a tu, t'ho van dir a tu, com va anar això?
Clar, això, la veritat és que l'any passat va ser molt divertit, perquè quan ens posem una miqueta a preparar tot això, clar, nosaltres tenim com una miqueta la referència són els Dames i Vells de Tarragona. Però, clar, el guàrdia civil de les Dames i Vells és un personatge, no?, que és un cabron, que és un fatxa i que fa el paper de dolent, diguem. I aquí nosaltres diem, hòstia, me'n recordo amb el Guillem, no?, que és una miqueta el Guillem i el Gerard, que són els ideòlegs del text, que diem, hòstia, una, el Marçal no és polític, o sigui, amb un polític t'hi pots posar més, però ell no és polític, i a part és això que dèiem, hòstia, és un bon tio. O sigui, és una bona persona, no és un cabron. I llavors hem dit, hòstia, doncs jo també tinc aquesta vessant, no?, com ha dit el Miquel Àngel més afable, i és que ens l'ha clavat, i la veritat és que l'hem passat va ser molt divertit a l'hora d'anar descobrint el personatge, perquè al principi era com que passava més desapercebut i acaba sent l'heroi del poble, no?, que tothom el crit de Marxalit, que tot el poble l'aclama, és molt divertit, la veritat.
I com t'inspires per ficar-te a la pell de... No sé, agafes coses d'ell o no, o és un personatge totalment diferent? Com el crees, el personatge de Marxalit?
Una miqueta és a través d'això que hem comentat ara, dir, hòstia, no és una persona que caigui malament, no és un polític, llavors no anem a fer-lo quedar malament. I llavors, com que som dues persones que tenim un caràcter així de primera semblant, que són persones tranquil·les, que són persones properes, va anar sortint assaig rere assaig. Va ser... Cada assaig anàvem, com t'ho diria, improvisant coses. O sigui, a part del text, la manera d'interpretar i la manera de fer anaven sortint. Va ser molt divertit, la veritat.
Mm-hmm. Ignasi, te dono... Demà te faré un paper per dos o tres multes, perquè així, quan te les posin, que te les treguin, ¿vale? O sigui,
sí, és com la targeta del Monopoli, que la pots donar i te perdonen la multa.
Un comodín.
T'havia preparat ara per assegurar-me un salvoconducto, eh?
Tindràs un comodín, ara.
No, però sí que és cert, que bona fama, com diu l'Ignasi, la té el Miquel Àngel, i a més que fa ja anys, molts anys que ens coneixem, I això és difícil, no?, perquè amb un policia a vegades sempre tens aquesta... Potser aquesta falta de proximitat, que precisament la policia local és qui ha de demostrar més proximitat amb el poble, no?
De fet, moltes vegades els dic jo als propis guàrdies, dic, escolta, avui en dia la policia local és el que és. Ni som un grup d'intervenció ràpida, ni som uns... Digue-li un grup de GRS, de Arro, de Brimo... O sigui, el que som és el que som, proximitat, no? Mm-hmm. I avui en dia jo sempre també els hi comento, no?, que aquest,
aquesta tonalitat de conciliació que s'ha de donar a vegades. Si has de denunciar una persona, denúncia-la, però que a més et doni les gràcies perquè l'has denunciat. És complicat, però a vegades la gent ho entén, això, el per què has arribat a un punt. Però quan entres a una fase de conflicte, entra amb això que mateix Ignasi ha dit, no? que entres pues, bueno, amb el cara a cara. Jo, això no, això és una qüestió contraproduent, i jo crec que les policies locals estan per lo que estem, no? de fer proximitat, estar aquí, i a més és que convivim tots al mateix poble. No veig jo inverosímil, pues, això, no? El to humorístic que se't prengui en una festa major, perquè, torno a dir, per mi és un privilegi i és un honor, perquè això d'aquí 50-60 anys continuarà, i els que estem aquí avui en dia, avui, no? Aquí a la ràdio, pues, bueno, ja potser estem, no estem, o vés-te'n a saber
què, però... Aquí 60 anys... complicadet, eh? Tu, Albert, potser sí.
Home... M'ho pintes difícil, eh?
Jo
solament
espero que el Putin no se li vagi una miqueta al cap i que estiguem tots
això
aquí.
Ho esperem tots.
Arribem abans, sí.
Això ho esperem tots.
Molt bé, Ignasi. No sé, de cara a l'any que ve, que esteu preparant ja alguna cosa o encara esteu allò assaborint el d'aquest any?
De moment, encara estem de ressaca de festa major. O sigui que ja vam tenir alguna idea aquest any durant les interpretacions i tot, però de moment deixem descansar una mica. I ens hi tornarem a posar, ja.
Espereu les eleccions, que les eleccions us donaran material.
Alguna s'ho podré veure, això segur.
Ignasi, la policia mai descansa, o sigui que no t'aturis.
Ignasi...
Estem al peu del que no.
Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada i fer-li aquesta sorpresa amb el Miquel Àngel, que ja veus que t'ho ha agraït, que és un fan vostre, i nosaltres també. La veritat que ens ho vam passar molt bé.
Molt bé. Vaig veure un assaig, que a més va ser dels primers, per tant vaig veure l'evolució que van fer molt important. Jo aquell dia no les tenia totes, Ignasi. No les tenia totes.
Vas venir el pitjor assaig.
Sí, estàvem molt verds, però vau millorar.
El pitjor diferència, sí.
Doncs jo t'he de dir que els subscriptors que els hi va tocar venir a l'assaig del Torrembarra Actualitat van estar encantadíssims, i de fet me'ls vaig trobar en una de les representacions i em van dir, bueno, nosaltres ja l'hem vist, però l'hem tornat a veure i l'hem tornat a anar a veure. Vull dir que molta gent va repetir.
Sí, és que podia repetir, clar.
I quan això es produeix és que ha agradat, no? I això és el bo que tenen els ball parlats, i no ens enganyem, que no és per fer la pilota ara que estàs tu, Ignasi, però ho vau fer molt bé. I a banda, els vestits eren genials.
Els vestits són una passada. Sí.
Molt bé.
La veritat, ens ho passem molt bé, intentem transmetre-ho, això.
Uh-huh. No, i ho feu, i ho transmeteu.
Moltes gràcies per les crítiques.
I tant que sí.
I no res, qualsevol cosa ja ho sabeu, que aquí estem.
Pues res, escolta, no sé com s'acomiadaria el Marçal oficiós, en aquest cas, Ignasi.
Pues bueno, simplement agrair-li la seva voluntat.
L'oficiós.
No, és l'oficial. S'estan barrejant ja,
Ui.
A veure si algun dia tindrem l'Ignasi.
Això és la teoria d'Estravinsky, es posen en el paper.
Que moltes felicitats a tots els ballis de Malcassats, que us encoratjo a tirar cap endavant, i sobretot ara en les pròximes festes, que esteu triomfant moltíssim, i de veritat que jo m'ho passo molt bé, sigui en un sentit constructiu, si sigui una crítica que penseu que feu alguna cosa malament, no, al contrari, sempre s'ha d'agafar amb un to humorístic, i jo crec que ho feu molt bé i això li agrada molt a la gent.
Doncs... Escolta'm, moltes gràcies per aquestes paraules.
Pensava que s'havia inflat l'Ignasi i havia petat. Pum!
Ignasi, una abraçada, gràcies.
Ignasi, una altra.
Una abraçada per tots, moltes gràcies.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
L'Ignasi Rius, que és el fill de l'elefant de la nostra jungla. Sí. Recorda, vam tindre la seva mare de convidada, l'Imma Sagrera.
L'Imma Sagrera,
i
va ser un programa també molt bo.
Molt bo, molt interessant. Molt bo. I es va autodefinir com l'elefant de la selva.
De fet, un perfil de l'experiència de Miquel Àngel. Què vull dir amb això? La Imma Sagrera ens va explicar, doncs, clar, li dèiem noms d'alumnes, no? O sortien noms d'alumnes i deia, clar, és que aquests alumnes ja són pares i mares, no? I una mica és el que has viscut tu també, Miquel Àngel, amb 27 anys de carrera al teu municipi. Clar, has vist des dels nens com jo, que érem crios, que hem començat amb la primera moto que vam tenir, que hem anat creixent, que hem tingut cotxe, que ja som pares, no?
Hem vist generacions, i les continuo veient, Déu que vulgui que sigui per molt temps, però que sí, és cert, no? Són generacions que van passant, edats que estan allí, no? En aquella sistemàtica de dir, doncs, 15, 17 anys, 18, que, bueno, que tenen la seva joventut, la viuen, i potser ara ens ho veiem més des d'una perspectiva com a pare, i fins i tot quan fem les intervencions al carrer, també, perquè al final, en definitiva, jo sempre ho dic, si em trobo el fill d'una persona que sigui d'aquí al poble, coneguda o no coneguda, i li puc fer arribar, doncs, escolta, que el teu fill potser s'està anant cap a una banda que no li toca, doncs prefereixo aquesta conversa i invertir, a lo millor, doncs, mitja horeta en una conversa de despatx, que en comptes d'invertir mitja horeta a l'hora d'escriure i posar-li una denúncia o anar a la fiscalia o anar a fer el que tinguis que fer. No?
T'hi has trobat, Miquel Àngel?
Sí, que m'he trobat.
I quina és la resposta dels pares?
Hi ha de tot. Perquè hi ha pares que sí, amb un sentit constructiu, accepten la proposta, la veu molt constructiva, però hi ha altres que el sentit defensor del fill va per damunt de dels seus ideals o de la seva pedagogia. Uh-huh. I això és molt dolent. I quan veiem aquesta perspectiva, nosaltres diem, no, pare, aquí no venem. Perquè el que estem fent, aquesta figura tòxica que pot tenir el pare, se la traslladem al nen. Llavors nosaltres això ja no ho fem.
Això t'ho comenten molt els professors, també.
Sí, que nosaltres quan parlem. Sí. Perquè es veu moltíssim aquesta circumstància, és a dir, potser de cada 5 situacions es trobes una, no? Però, bueno, ja sabem valorar-la. Ara tenim un equip de mediació que també ho veuen ràpidament. Clar, mica en mica s'ha anat perfeccionant l'operativa policial de tal forma que ja la gent que està treballant en determinats temes ja són més especialitzats, no? Però avui en dia, pues, bueno, és allò, no? Que dius, pues, escolta, si trobes un cognom, perquè són coneguts, això no deixa de ser un poble, i veus que té certa rellevància perquè el coneixem i demés, i coneixes el pare o el germà o a qui sigui, pues, intentem, pues, bueno, aquesta figura d'interlocució, d'ajuda, de mediació, perquè ha de ser així, per això estem. Nosaltres som uns dels valors socials també d'educació, tant les escoles com els pares, però la policia no s'ha de veure amb un sentit repressor, al contrari, sinó constructor, no? Però, bueno, inclús quan te diuen pel carrer, diu, mira que ve el policia, a veure si et pegarà. Ràpidament, jo vaig cap allà, dius, no, no pega res, eh? No. Dic a la nena o al nen, dic, escolta, vine cap aquí, que anem a parlar tu i jo. I ja està, no hi ha més.
Mm-hmm. Bueno, al final, els nens i nenes us han de veure també com una gent que els pot ajudar en algun moment, no?
Sí, de fet ja s'està fent... Ha canviat molt la percepció que se té del cos policial. Abans se tenia una ideologia molt repressiva, bueno, eren altres èpoques, també s'ha de dir.
Bueno, no? També veníem d'un temps molt fos, no?
Exactament, i dit això, pues, ara, pues, bueno, s'ha guanyat en aquesta proximitat, però també s'ha perjudicat una miqueta amb el principi d'autoritat que tinguin els agents de policia. Perquè, bueno, també hi ha situacions una miqueta més serioses que, amb tot el respecte, pues, no s'han de veure, no? Jo quan veig els propis companys amb una línia de contenció i ruixats amb bots de pintura i aguantat tot el que tenen que aguantar, i altres coses que estan fent, i a més gravant-los amb el telèfon mòbil i qualsevol cosa, i després t'he dit les imatges que volen ells, no? Veus tot això i al final dius, escolta, si són éssers humans, ells estan fent el que li toca fer, no faran sang, el que passa que ho tenen que fer. Parlo en el sentit global, no parlo d'un cos concret ni un altre cos concret, sinó en el sentit global. No?
Mm-hmm. Bueno, esteu exposats a què és les noves tecnologies, no?
aquestes estan a l'ordre del dia.
Sí, de fet,
el cas de Valls, per exemple, de fa unes setmanes, també, que van cremar un cotxe de policia, que a més ho van gravar i ho van penjar a xarxes.
Sí. És que no hi ha pudor, o sigui, avui en dia, i aquesta persona que crema el cotxe, a nivell judicial, no té més. O sigui, no li faran... O sigui, implicarà més temps en escriure a la gent de policia a l'hora de fer l'atestat, a la pròpia declaració que faci en seu judicial, que el temps que la persona aquella, pues, bueno, estigui retinguda, perquè no hi ha més. Mm-hmm. I en el moment que vagin a buscar-ho... Cuidado, això no és una crítica al sentit judicial, no? El que vol dir és que s'ha de valorar molt les circumstàncies de la societat com estem, perquè és una societat, crec jo, molt garantista en tot. Molt garantista. Que és bo, però a la vegada, pues, bueno, també és perjudicial per a determinades coses. ara entro en un tema, no?, que sempre, per exemple, em diuen, és que han ocupat una casa i l'has de fer fora, l'has de fer fora, i va anar la policia com l'element que l'hagi de fer fora. Però és que la normativa i la llei és la que és, i nosaltres no podem aplicar, pues, el cop de barret i vinga, tira cap allà i treu-los fora.
Perquè l'ocupació avui dia és un problema?
A veure, com a problema...
A Torredembarra, diríem, eh?
Mira, jo ho dic en un sentit sempre molt tranquil, en el sentit de que no vull vendre cap producte, ni vull fer un etiquetatge, una estigmatització, diguéssim, de determinats col·lectius. Jo sempre, el que estic veient a Torredembarra, o sigui, no és un problema. No és un problema el que és l'ocupació, però sí que és cert que hi ha situacions que són rellevants i que, evidentment, s'han de controlar. Perquè hi ha dos tipus d'ocupacions, aquella que és l'ocupació social, que tots sabem diferenciar-la i que l'hem d'anar a buscar, i que a més trobes gent al seu voltant d'habitatges que els hi ajuda, i ho trobo totalment constructiu, i altra que és l'ocupació, diguéssim, delinqüencial, que hi ha, pues, aquestes màfies del lloguer de l'habitació, totes aquestes mogudes, que aquí sí que ens han de permetre una miqueta més d'obertura a l'hora de treballar. I existeix algun cas, algun cas, que també ho estem treballant i hem tingut molta ajuda veïnal a l'hora de fer actuacions d'aquest tipus.
El problema potser hi és quan determinats sectors de població, col·lectius amb certa tendència política, podríem dir-ho d'alguna manera, que hi donen suport sempre amb desconeixement d'aquell cas. I aquí vinc, i això és una realitat, perquè en som coneixedors, d'aquestes màfies que es dediquen a llogar, literalment, o cases ocupades,
sí.
I a obrir cases per llogar-les.
Aquí has mesurat molt les paraules, Albert, ja t'he dit, però que te puc dir que sí, que és cert, i de fet, doncs, bueno, malauradament, ara estan parlant d'una reforma de llei, per un desallotjament exprés, circumstàncies d'aquestes, però evidentment sí, existeixen, i tot és una circumstància encadenada, no? O sigui, que el propi delinqüent ha trobat amb això, doncs, bueno, un sistema de vulnerabilitat amb la víctima que agafa per jugar-la, li fa un bon preu, i a més, pues, malauradament, abans ho hem comentat, que el preu del lloguer d'un habitatge està molt disparat. Pues, bueno, està disparat, i això beneficia aquest tipus de màfies que li lloguen una habitació d'un pis, diguéssim, bancari per 250 euros, i no solament l'habitació, potser és un xalet. I això, pues, provoca això. No? És com quan diuen, és que hi ha molt de botellón al carrer, si hi ha botellón. No, és que, home, el botellón per quin motiu és? I jo sempre també ho dic. A vegades vas a fer una consumició amb una barra, diguéssim, d'un acte públic, i una Coca-Cola són 4 euros, per no dir una beguda alcohòlica, X. Te'n vas a un supermercat i ho trobes per un euro i mig, no? S'ha de buscar l'equilibri. Jo crec que s'ha de buscar l'equilibri i l'incentiu per una cosa contrarrestar l'altra, no? Però, bueno, la societat és això, el que us he comentat, és molt garantista en tots els sentits, i bueno, s'ha de permetre aquestes polítiques progressistes, que a vegades són massa progressistes, no?
Molt bé. T'agrada llegir, Miquel Àngel? Si t'agrada llegir.
Sí, m'agrada llegir quan tinc temps. Malauradament, he llegit molt, però per lo que fa referència al tema, diguéssim,
del sector.
Però sí que m'ha agradat bastant, pues, bueno, te puc dir que m'agraden molt els llibres d'autoajuda, més que tot per el fet de que t'ajuden també una miqueta a comprendre les determinades necessitats que pugui tenir una tercera persona. I he de dir que el que malauradament, pues, el temps és el que és, i ahí està. Sí que mica en mica vas decreixent una miqueta en temps de lectura, però la veritat que tot el que són llibres d'autoajuda, pues, m'ha agradat. De fet, abans quan me deies, i això ho vaig llegir també amb un llibre d'aquest, tu parlaves de l'extens currículum, no? I una de les frases que sortien dels llibres deia, tio, per entrar al cel, a les portes del cel, no necessites cap tipus de currículum, ahí entra tothom. Per tant, sí que se m'ha quedat gravat també això, no? O sigui, pots entrar amb el curricular que tu vulguis, però al final... I això eren, doncs, llibres d'autoajuda que estàs ahí, no?
Doncs bé, tenim una col·laboradora, l'Anna Merino, que ja coneixes, que recomana un llibre a cada convidat, i veurem avui què ens té preparat.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Moltes gràcies per permetre'm una recomanació de lectura al sotinspector Miquel Àngel Marchal. No he tingut cap mena de dubte en pensar que al nostre apreciat Miquel Àngel pot ser que li agradin les novel·les d'Andrea Camilleri i que, fins i tot, n'hagi llegit més d'un dels seus exitosos llibres. Segur que molts dels oients heu vist la sèrie del comissari Montalbano per la tele. I ja sabeu que el comissari viu i treballa a Bigata, la població siciliana, on tenen lloc la major part de les seves investigacions. En cada episodi, Montalbano resol complicats casos amb la seva característica astúcia. De tota la bibliografia que tenim disponible a la biblioteca, he triat Un mes amb Montalbano, llibre amb el que el nostre sotinspector podrà acompanyar el comissari durant 30 dies de feina i al llarg d'una trentena de casos. El mostrari de delictes és ben divers. Suïcidis, estafes, vendetes... I a vegades Montalbano arriba massa tard. La casuística és àmplia. Són delictes d'amor, d'interessos mafiosos propis de Sicília, d'ambició i d'exaltació. Delictes comesos per joves i per grans, i per homes i per dones, gentils i maleducats, lascius i moralistes, cultes i ignorants. A totes aquestes aberracions s'hi contraposa la humanitat de Montalbano i el seu personalíssim estil, la seva moral fatalista i les seves virtuts, la seva intel·ligència, la seva ironia i la seva pietat. Per què li recomano al nostre sotinspector? Doncs perquè, si no és lector de Camilleri, és una molt bona manera de començar. Si s'enganxa, podrà veure tota la sèrie, que ara a la tele espanyola la posen, i la podrà veure sencera a RTV Play. Jo li recomano molt. A mi m'encanten les sèries policíacas, potser a altres també. El caràcter de Montalbano el fan molt atractiu. Com també la seva vida de poble, la seva passió pel bon menjar, l'afició a nedar i tants altres aspectes. D'altra banda, si Miquel Àngel és lector de les novel·les de Camilleri, potser aquest títol no l'ha llegit encara, donat que és d'un format especial. Podrà llegir un cas cada dia. L'acompanyarà durant un mes. Una estoneta diària de lectura amb el cafè, per exemple, pot ajudar-lo a començar bé el dia. Després ja es posarà les notícies. Moltes gràcies i molt bona lectura.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset, i Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs molt bé, com sempre, l'Anna l'encerta. No sé si Miquel Àngel... Bueno,
no l'encerta, però li agafo la paraula, li prenc la paraula, i faré la lectura del comissari Montalbano. Te soc molt sincer, o soc molt sincer, perquè si haig de fer una lectura de cada dia per un cas diari, jo us ho dic...
Ja, no tindries temps. No,
entre els atestats i tots els mals de caps que arriben allà a comissaria, dic de veritat, jo us explicaré un secret que és, bueno, és una forma de ser meva, en aquest sentit, perquè dintre d'aquesta proximitat, jo quan arribo a casa, vulgarment dit, que jo quan arribo doncs pot ser les 8, les 9 de la nit, com és, avui serà el cas també, el que vull és el que vulgarment diem encefalograma plano. M'explico? És a dir, que te sentis...
Totalment.
Sopis. Jo quan amb la dona parlem alguna cosa dic, no vull, o sigui, que el que tinguis a casa sigui pau. I quan s'entra de l'habitació cap a dintre, més pau encara. És a dir, no és el fet de dir, pues mira, ara me posaré, perquè totes aquestes vivències de lectures, d'estrès, d'apressurament a l'hora de fer, ja ho portes durant tot el dia i durant tots els anys que has passat, no? I ara toca una miqueta, doncs això, durant el dia dones el que dones, el teu cap ja està ben petat i físicament també ho petes, i al final arribar a casa i dius, el first date, hòstia, quin programazo, Dius, què és esto, no? Què és esto, no? O te veus un Telecinc...
És buscar desconnexió.
Exactament. Que te surt un mota, un tor d'humor, te rius i de meravella. Que veus una pel·lícula que en aquest sentit, pues, pues bueno, te dona un guió, que t'inhibeixes, diguéssim, del dia a dia, i el teu cap fa així, un reset. Aquesta és la veritat de quan un ja decideix fer. Ara, la lectura, evidentment, hi ha dies de festa, que sí que es pot inclús aprofundir, i com bé diu l'Anna, amb un bon cafè, que jo sóc molt cafeter també, i amb un temps de relaxi.
Home, els policies són cafeters, la majoria, perquè clar, entre...
Aquí és la imatge, tu tens la imatge aquella de pel·li americana, bueno, dins el cotxe, donut, cafè...
I la Voldam, no?, amb la màquina d'escriure...
No? No, i perquè suposo que és també pels torns i perquè hi ha, bueno, hores mortes, no?
A vegades, a veure, el tema del cafè, això, abans se feia amb una metodologia que sempre es deia el que dèiem de la proximitat. Com a font d'informació, doncs, hi havia col·laboradors o fonts, com podien ser el bar, que traies o no traies, no? D'aquesta confiança s'ha passat a una habitualitat. I, bueno, també s'ha de tenir una miqueta de mà esquerra, perquè, és el que diem, a totes les feines s'esfumen i a totes les feines s'esmorza, no? Uh-huh. Per què no s'ha de fer el de la policia? El problema ve quan s'extralimita aquesta situació, llavors s'ha de posar una miqueta de control. Però us ho he definit molt ràpid, a tots els llocs s'esfuma i a tots els llocs s'esmorza, no? I als companys, pues, els hi dic, sigueu prudents, en el sentit de que sigui en una hora que no tingueu cap cosa recurrent, que no hi hagi cap demanda, i si hi ha alguna cosa, pues, sortiu ràpidament. I eviteu, pues, sempre, moltes vegades, les aglomeracions a l'hora del cafè. El cafè també fa el companyerisme, també fa la interacció, també fa la proximitat. Però insisteixo, sempre amb una moderació i un control, no? Perquè l'uniforme, sempre et veuen amb un uniforme, el primer, quan veus un policia en un bar, sempre diu, mira on està.
Sí.
Vale. Però no veuen quan estan en una situació de risc, una situació complicada, que cada cop hi ha més.
Bueno, i no només en la policia, no? Jo penso que també amb qualsevol treballador del sector públic, quan els veuen esmorzar, perquè ja parlo de brigades, de gent d'oficina...
Que van uniformats, se'ls veu més. Brigada, policia...
Passa que no veuen la feina que hi ha darrere, no? Abans de fer l'esmorzar, no?
Jo sempre he dit a la gent que a vegades ha fet una crítica o tal. Dic que, escolta, el seu convidat, no?, a venir un dia a les instal·lacions a la comissaria, ensenyar-li perquè vegin, i quan l'han vist, i han vist la tecnologia que tenim, l'organització que tenim, com estem funcionant, la metodologia, es treuen el barret, perquè l'etiquetatge que té la policia és que arriba a treballar, agafa el cotxe i se'n va a donar toms. Això fa 25 anys, el que vulguis. Hores d'ara, s'ha acabat. Això no existeix. Avui en dia estem per damunt d'això, però mil vegades, i us convido a vosaltres el dia que vulgueu veure...
No, perquè... ens ho apuntem, eh? De fer un reportatge d'un dia a la...
I veureu
a la comissaria de Torredembarra, sí. Doncs
pues esteu convidats, perquè és una... Ho he fet moltes vegades i ho faig amb un sentit de transparència, no? Perquè de vegades, a nivell polític, pues, evidentment, moltes vegades l'oposició... Els que estiguin en aquell moment, doncs, bueno, han estat una miqueta crítics i dic, escolta, veniu, us ensenyo el que hi ha amb tota transparència i veureu el que es fa aquí, perquè és que no arribem. Però bueno, és l'etiquetatge que costa a vegades de transformar, però ahí està.
Doncs fem una cosa, jo vaig a patrullar amb el cotxe de policia i l'Albert que es quedi tancat al calabós i també experimenti com és una nit al calabós.
No, però
puc demanar el seu pa, eh?
Home, sí, passa aquí, aigua.
Una veas corpus.
Vinga l'advocat.
Sí.
Miquel Àngel, Jordi, el temps passa volant.
Sí,
i ha passat molt ràpid amb el Miquel Àngel. Normalment passa molt ràpid amb els convidats, però s'ha de dir que avui el Miquel Àngel ens ho ha deixat molt fàcil, també.
Bueno, fàcil m'ho poseu vosaltres, fàcil m'ho poseu perquè, bueno, ahí està, no? Que se fa atractiu i col·laborar en aquestes entrevistes, aquests programes que, de veritat, des que vau començar, jo vaig fer un seguiment una miqueta per escoltar, pues la veritat és que agrada, i més estan aquí, no?, en primera línia.
Sí.
Perquè tu fixa't, ara, parlant, que abans parlàvem de la comunicació, ho deia, dic, moltes vegades les noves tecnologies que estem implementant, jo sóc un que no porto ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. No me trobareu per cap lloc perquè no tinc. Ara, això sí, tinc el perfil fals per fer el seguiment.
Ets un troll, doncs, ets un troll.
Però qui de nosaltres no ho té? Qui de nosaltres no ho té?
Aquí, per aquí d'aquesta zona, al Baix Gaià, n'hi ha molts, òbviament. Sobretot hi ha aquí poble que es diu, aquí poble que es diu Altafulla, n'hi ha molts de trolls.
Jo crec que això...
Una granja, ja.
Les xarxes socials ha estat un... A veure, sí que realment és un sistema de comunicació molt bo, d'informació, però la perversió i l'anonimat mata molt, perquè refugiar-se dintre del que és l'anonimat, jo crec que tot això hauria d'existir un sistema de control propi per poder dir no tot s'hi val, sinó que s'ha de fer primer respecte,
exacte, sí,
dignitat, sí. I sobretot que darrere cada persona hi ha una família i els mitjans de comunicació fan molt de mal.
Hi ha línies vermelles que no s'haurien de traspassar mai.
Totalment d'acord.
I una d'elles és la falta de respecte i també posar-se, jo he vist piulades aquí al territori, que déu-n'hi-do,
Piulades i manipulacions i sistemàtiques. Uf. Que de veritat, que si entres en el joc, estàs mort, perquè al final es fa com un partit de tennis, no? I,
sí.
vinga, i això és el que hem d'evitar, no?
Sí, però bueno,
això venia a col·lació de lo que parlaven, de dir, pues, bueno, aquest anonimat, aquestes circumstàncies de que a vegades les tecnologies, i bueno, però suposo que algun dia això arribarà una miqueta de tranquil·litat o d'equilibri.
Bueno, i després també, Miquel Àngel, hem d'aplicar el sentit comú, és a dir, jo a la realitat, oi que no parlo amb espectres ni fantasmes, doncs jo al Twitter, francament, tampoc hi parlo amb trolls, i mai tindré una conversa amb troll, ho tinc molt clar. Vull dir, jo a la realitat puc anar a fer un cafè amb qualsevol persona, sempre i quan me tracti amb respecte, perquè jo el tractaré amb respecte. Ara bé, aquella persona que insulta, que falta la veritat, que falta el respecte, ja com a persona, perquè podem tenir idees diferents, però el respecte jo penso que és una de les premisses que no s'han de perdre mai, doncs quan això es produeix, la millor solució és ignorar-los.
Totalment. Totalment.
Perquè la realitat també ho fas, és a dir, quan una persona t'ataca sense cap mena d'escrúpols, el millor que pot fer és aquella persona que se sent atacada és ignorar aquella persona.
No, és totalment...
O ignorar una altra cosa. Anar
a la policia. A la policia, evidentment.
Clar.
Però,
sí, sí.
Però jo ho trasllado a l'altra realitat, aquesta virtual, no? Jo actuo de la mateixa manera a les xarxes que en la realitat. Jo, com que a la realitat no parlo amb fantasmes, perquè no existeixen, doncs jo amb un troll no hi parlaré.
Bueno, no existeixen. Jo conec alguns fantasmes, eh?
Sí, molt de Casper. Però s'entén la idea, no?
Sí, sí.
És a dir, és aplicar el sentit comú.
El tema del fantasma hi hauria molt que parlar, perquè va haver una època que algú buscava fantasmes també pel
castell. Sí,
que jo no cert. Donava crèdit tampoc en aquella època.
Sí,
home,
sí.
No?
Sí, sí.
Però
sí.
Bueno...
Cert.
Però no hi ha major desprestigi, no? Aquest que sempre, o millor... és el fet de no fer l'apreci a aquella persona que està ignorant o insultant constantment i, de més, que n'hi ha gent que es dedica a això i vosaltres que esteu als mitjans de comunicació sou els primers que esteu també rebent, o nosaltres que estem en primera línia, per un sentit crític i de desprestigi per lo que sigui, no? I avui en dia està pues, la policia, està els òrgans judicials per poder clarificar, perquè tot el que s'escriu en un Twitter, tot, igual que la informàtica, queda registrat.
Sí, sí.
I al final, per molt que diguin que utilitzin un servidor que estigui a Noruega o que estigui a Hawaii o que estigui si es persegueix, al final surt.
Sí, sí, sí. I així ha de ser i ha de ser sempre així.
Molt bé, ens queden
bàsicament,
dues coses.
Pel que dèiem, no? Que al final hi hem de posar tots una mica de la nostra part i no tornar-nos bojos i posar-hi doncs el que s'ha de posar, que és sentit comú final.
Sí,
al final
sí.
Són persones, tots hem de compartir el mateix entorn i tots hem de respectar-nos. I d'aquí es tracta qualsevol sistema democràtic. Perquè si no ens portaria altres sistemes que no ens agraden tant. I això ja en tenim experiència.
I és més complicat, sí. Molt bé, doncs ens queda... Fem un petit qüestionari breu, que són dues opcions i n'has de triar una.
Les preguntes mal contestades descompten o no?
Resta en mig punt. Doncs, bé, ara que parlem de xarxes socials, com a lloc camuflat, Facebook o Twitter?
Home, jo som més... quan consulto Twitter... Twitter, el Facebook no. Però el Twitter és la notícia curta i sobretot, a veure, si amb tota la sinceritat us ho dic, és consultar notícies de Torredembarra, per el fet de que si hi ha alguna circumstància rellevant a Torredembarra, doncs poder saber en quin moment ens trobem, no? Jo sóc molt... El tema de la informació i, com us he dit abans, de la comunicació és un dels punts que jo tinc que potenciar en el sentit del càrrec que ocupo, i al marge de les novetats que jo pugui tenir diàries, que rebo les 24 hores al telèfon, doncs també haig de saber si hi ha alguna cosa més, i crec que és la meva feina tenir aquesta informació.
Molt bé. Barça o Espanyol?
Home, Barça, ho tinc claríssim.
No ha dubtat, mira, no ha dubtat.
No, però fixa-t'hi que l'altre dia, el dia 28 de setembre, va ser el meu cumpleaños, el meu fill m'ha regalat, el Sergio, m'ha regalat una entrada per anar a veure el diumenge 16 al Madrid. O sigui, m'ha convidat al tren, l'entrada, tots dos junts.
Per anar a Madrid.
Per anar a Madrid, veure Madrid-Barça.
Esperem que siguis talismà, doncs.
No, saps què passa? El meu fill és del Madrid i jo soc del Barça. I aquí ve la cosa.
És divertit, bon. Deu ser divertit, allò.
Què li vas fer quan era petit?
No, veure un clàssic deu ser divertit.
El sogre el va...
Són perillosos els sogres, sí.
I sí, anireu a veure el Madrid. Anireu a veure el Madrid i el Barça el diumenge, a veure què tal.
Molt bé, a veure si hi ha bé la cosa. Vi o cervesa?
Mira, sóc més del vi. Ara, la cata de vi, mira, i el tas de vi, de fet, a Cambrils feien el tas de vi aquest cap de setmana, no he pogut anar per motius, diguéssim, de feina també, però que sí que m'hagués agradat poder anar-hi, però m'agrada molt el vi, i sobretot el cava.
Molt bé. Si t'anava a preguntar blanc o negre, però ja veig que tires més cap al cava.
Cap al cava, el blanc. I si és de vi, vi blanc.
Molt bé.
Verdejo, una coseta així, tinc prou. Però el cava, sí, el cava soc de la terra, de denominació d'origen, total.
Molt bé, i mira, unes preguntes que tinc apuntades. Baixamar o casc antic?
Bueno, jo soc del casc antic, vale? Amb tot el respecte a Baixamar.
Està fent mala cara, l'Albert, està fent mala cara.
M'agrada molt, eh?
Sí, però que jo el veig bastant, per Baixamar.
Sí, o sigui, perquè m'agrada Torredembarra. Ho dic i ho reconeixo. Abans, quan sentia parlar la Isaura, que parlava del que tenim a Torredembarra i el valor que tenim, és que us puc garantir que jo m'he anat, abans d'anar a treballar a dos quarts de vuit del matí, anar-me al far a veure sortir el sol. I jo faig. És un privilegi i és una càrrega d'energia bestial. Que a mi em veuen allí i em diuen, què fa aquest paio aquí? Què fa el cap de la policia? Però un humà que va veure sortir el sol, se carrega de piles i veus el passeig marítim. Dic, això és un privilegi, com diu ella.
I començar el dia
fet,
força.
Sí, Jordi, més d'un convidat i convidada ens ho ha comentat, això, De fet, la que vam tenir en el podcast anterior...
La Raquel Gámez,
molt bé, de novel·la negra, per entendre'ns, ens va dir que des de casa seva veu sortir el sol i també la silueta del far de Torredembarra.
Sí, sí.
I ella, que s'aixecava molt aviat, i quan dic molt aviat, és molt, molt aviat, cada dia el veu sortir. I diu que ho necessita... perquè la carrega d'energia.
Totalment, totalment. Igual que veu sortir el sol a Torredembarra, també és bo veure com marxa el de Fulla, tirant cap a Tarragona.
Correcte.
Que te'n vas per la tarda cap allí i el veus que és molt maco, molt maco.
Meravellós.
I això són privilegis de la
natura. Excepte si condueixes i et ve el sol a la cara, que llavors sí que és un problema.
Són privilegis
que et
dona la naturalesa
sí.
i que, a més, són gratis, no tenen cap
problema.
Per ara, no van pagar. Va, i l'última pel·lícula, cinèfila. Robocop o Poli de guarderia?
Soc més bàsic, jo el Poli de guarderia.
Molt bé.
Soc més bàsic.
Miquel Àngel, un autèntic plaer.
És que una cosa només. La jungla.
Sempre me la deixo.
Sempre te la deixa.
Sempre em passa.
En aquesta jungla de torre que tenim, quin animal series?
De la jungla? Pot ser un gos. No sé, li tinc una estima als animals i principalment...
De la jungla? Hi ha gossos a la jungla?
No, si hi ha no, gats...
No. Ah, no, si parlem de la jungla...
De la jungla.
Bueno, jo, aquí tenim un debat que si en la jungla hi ha gats. Jo crec que sí, perquè són gats salvatges.
Tigre, però un
jo
gat...
Jo us diré... Bueno, a lo millor pot ser, ara m'ha vingut i no tinc... Però és el primer que m'ha vingut. Pot ser l'elefant, no? I pot ser per la gran memòria que té... I dintre de la meva feina s'ha de tenir memòria, en el sentit de memoritzar coses, perquè hi ha molta temàtica, molts continguts, i bueno, és el primer que m'ha vingut ara dintre de tot.
Tenim dos elefants a la selva, ja.
Bueno, en aquest cas serien dos, no? Sí.
Com?
Amb el Miquel Àngel dos.
Miquel Àngel Marchal i la Imma Sagrera.
Ja t'ho anava a dir. I abans que jo l'he treta a la conversa, l'Imma Sagrera, és que tenen un perfil semblant, tant l'Imma com el Miquel Àngel. Per tant, jo compro...
D'aquí s'entén que l'Ignasi, el fill de la Imma, faci de Marcelín.
Tot lliga.
Triangle de les Bermudes.
Sí, sí. Per cert, Li dius Eduardo, també, a l'alcalde?
No, jo li dic Eduard. Eduard. De fet, jo a l'alcalde...
Això dieu a Bejamar, Albert.
Els de Bejamar li diem
Eduardo. Jo li dic Eduard, també.
Amb tot el respecte, si ho sap, que jo sempre en públic li tracto de vostè, amb tots els respectes, com s'ha de fer. El que passa és que és una persona molt, molt propera i ell mateix te convida a que sigui més pròxim, no? Però per molt que te convidi, el respecte que has de tenir i que és el que es mereix, pues, bueno, és aquest de vostè. Mm-hmm. Però un dia sí, m'ho va explicar el per què Eduardo i el per què Eduard, no? I Eduardo.
molt bé.
Doncs hem arribat al final del programa.
Sí, sí, s'ha bueno, fet
per,
cura, eh?
Això perquè voleu vosaltres, si no jo tinc canxa aquí per donar-vos la culga més.
Hem de fer una segona part.
Una segona part. Sí, sí, d'aquí a uns quants més programes el tornarem a convidar.
Quan vulgueu.
Perquè, a més, Miquel Àngel, dones molt de joc i no és fàcil, no és fàcil, tot sigui dit, que una persona amb la seva responsabilitat doni tant de joc a la premsa, eh? No, no és gaire habitual.
Aprofitaré per fer una última pregunta.
Dispara, que aquesta aquí, és bona.
No, és
molt fàcil. No. Qui voldries veure sentat en el teu lloc que entrevistéssim un dia d'aquests?
De Torredembarra?
De Torredembarra o del Baix Gaià, sí, de l'àrea de Torredembarra a Baix Gaià.
Pues la veritat és que no sé, hi ha molta gent que...
D'aquesta gent que coneix menys la gent. Que la gent coneix menys, no la gent que normalment ja surt bastant.
Bueno, clar, és que jo al meu món no em moc, dic, hòstia, ara m'he posat...
Algun delinqüent, que... no. habitual a Torredembarra.
No, però bueno, dintre la tessitura del món aquest que ens movem nosaltres, clar, a veure, jo coneixo molta gent a Torredembarra, que per mi tothom és molt estimat. Hores d'ara, pues, no sé, te diria qualsevol persona, però és que no tinc cap en especial. No.
Home, fora molt bo l'Escobar del Baix Gaià, eh? T'imagines? L'Escobar del Baix Gaià.
Hòstia, l'Escobar del Baix Gaià.
Seria...
Bueno, Escobar potser no, però un Escobaret...
No li diríem al Miquel Àngel, que el tindríem de convidar, perquè, clar, vindria i el detindria, i no farà plan.
No, home, podríem fer molta cosa.
Doncs, escolta, Miquel Àngel, ho deixarem aquí.
Molt bé. Jo agraïts per aquesta atenció i el bé que m'heu passat, que de veritat m'heu fet això, no? Desconnectar-me una miqueta de la feina i m'ha anat molt bé, també. M'ha anat molt bé, perquè portàvem unes setmanes bastant carregades de feina, ja ho dèiem, aquests dies, i això m'ha anat molt bé.
Doncs cada 15 de mes pengem un podcast i el del mes d'octubre doncs serà el del Miquel Àngel Marchal, doncs el cap de la policia local de Torredembarra, i també trobareu també, doncs, a iVoox i a la web del tdbactualitat.cat.
Sobretot, que no se'l perdeu.
No, ho he d'escoltar qualsevol hora que podeu escoltar. A les 4 de la nit, el Salut. Dissabte, el dia de Nadal, quan sigui. Fins la pròxima.
Apa, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat. Dues espècies en perill d'extinció.